Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Sens dubte, una de les notícies més destacades d'aquesta setmana ha estat la confirmació oficial per part del Vaticà de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, la capital catalana, els dies 9 i 10 de juny. Però nosaltres avui al Paraules de Vida us volem parlar, us volem explicar com han anat les 61enes jornades de qüestions pastorals de Castelldaura que es van celebrar els dies 26 i 27 de gener amb el lema Ajudar a créixer l'acompanyament espiritual. Una trobada anual organitzada pel Centre Sacerdotal Rosselló que vol ser un espai de reflexió any rere any, un espai de reflexió i debat sobre l'acompanyament espiritual dins de l'Església, seguint les recomanacions de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium del Papa Francesc, que destaca la importància de la direcció espiritual per la vida cristiana. El nostre convidat serà mossèn Xavier Argelic. Ell és el director de les Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura i avui ens acompanya el Paraules de Vida. És primer diumenge de mes, per tant, marxarem fins a Roma amb una nova secció des de Sant Pere de Roma amb en Fernando Cordero i tancarem el programa amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de Vida amb Emili Pacheco.
Mossèn Xavier Argelic, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia.
Avui ens acompanya, com hem dit a la portada, per parlar d'aquestes jornades de qüestions pastorals de Castelldaura. Han estat les 61enes jornades, s'han fet entre el 26 i 27 de gener, i avui volem fer balanç de com han anat aquestes jornades. En primer lloc, mossèn Xavier, el balanç global, o per dir-ho amb una frase, quin seria?
Però el balanç global ha estat molt, molt positiu, realment han estat unes jornades amb força participació i també per la temàtica i la manera d'exposar dels ponents. És un, ha estat, bueno, no sé, no? La gent ha respost molt bé i sobretot ha sigut potser no tan acadèmic com era habitualment, sinó més pastoral, cosa que ha agradat molt i ens ha servit també molt en els mossens. No? Uh-huh. O sigui, un balanç molt positiu d'aquest any, la veritat. Uh-huh.
Hem de dir que aquestes jornades de qüestions pastorals de Castelldaura són tot un referent. De fet, ja parlem de 61 edicions i el que fan és crear aquest espai de trobada, no?, per parlar, per reflexionar sobre tots aquells aspectes de la vida sacerdotal que interessen, que preocupen, i suposo que són qüestions que al final, al cap i a la fi, són qüestions que interessen des del punt de vista sacerdotal, però també des del punt de vista de l'Església i pel temps que ens toca viure, no?
No, i tant, interessa sobretot als preveres, lògicament també a l'Església, i en aquest aspecte, en el tema d'aquest any, afecta i interessa molt també als laics. Perquè no només han de ser acompanyats els laics, per això tots han de ser acompanyats. De fet, una de les sessions, precisament, es va parlar de la fraternitat sacerdotal, no? En el sentit de dir que l'acompanyant també ha de ser acompanyat, i el prevere també necessita, no?, d'aquesta ajuda de l'acompanyament espiritual, de la direcció espiritual, no? perquè tots necessitem, no? Pues, que uns altres, pues, ens animin, ens escoltin i ens tiren endavant. No? I ens plantegin també, no? Com deia Sant Josep Maria, no? que l'acompanyament espiritual ens ajuda a obrir horitzons, no?, la nostra vida cristiana, i per tant, no només espiritual, sinó també humana. I de fet, l'última sessió, perdona, que la va donar el bisbe Javier Vilanova, sense haver pogut participar, no?, en les altres sessions, ens va fer un resum amb 12 punts, doncs molt interessant, i molt útil.
Crec que van ser un centenar, no?, de preveres de tot Catalunya que hi han participat.
Sí, entre els dos dies, sí, un centenar i una mica més, jo crec.
Ara, últimament, o durant aquests últims anys, s'ha parlat molt, no?, de la figura del sacerdot, de la figura del prevere, de la figura del rector, d'aquella persona que anima la vida parroquial, no?, i com deia ara, no?, mossèn Xavier, aquesta persona és persona i que, per tant, també necessita aquest acompanyament espiritual, no? Es parla molt de la soledat dels capellans, no?, dels preveres. Suposo que és un punt molt important aquest, no?, el de sentir-se també acompanyat i a nivell espiritual.
Sí, bueno, és fonamental, a mi em sembla, com a preveres, el sentir-nos acompanyat, perquè realment, bueno, pues sobre el sacerdot recau molta feina, i més avui en dia, que hi ha aquesta mancança, no?, de vocacions. Ha de portar el pes de moltes coses, sobretot, no?, la preocupació i l'atenció, no?, de les ànimes, de les persones, no?, que s'apropen a la parròquia o que busquen, no?, també, pues, l'acompanyament del sacerdot i els ser escoltats, bueno, i que després potser, efectivament, es pot trobar sol, no? Però per això, almenys en aquestes jornades, es va crear un ambient sacerdotal de fraternitat, pues, realment molt bonic, molt bonic, i molt, molt animant, per als preveres. I els preveres mateixos hem de facilitar que altres ens acompanyin i també ens hem de buscar temps i posar-nos a disposició de poder acompanyar els altres i buscar aquesta fraternitat i aquest ajudar-nos. Perquè ja es fan moltes coses i almenys on estic jo estic de rector a Santa Maria Montalegre i cada mes ens reunim els mossens del Raval i del Poble Sec per comentar alguns aspectes i després per dinar tots junts, no? I això també ajuda i facilita molt les coses.
Clar, per viure també la germanor. Crec que la inauguració va anar a càrrec de mossèn Ignasi Pujol, que és el vicari, sí, de l'Opus Dei a Catalunya, i sí, ell parlava una mica d'això, no?, de quines maneres hi ha, no?, d'acompanyar i de quina manera es pot fer aquest acompanyament que sigui més eficaç davant totes les dificultats i els reptes que hi ha a nivell personal, però també pastoral.
Sí, sí, efectivament. Mossèn Ignasi pues va fer aquesta presentació i bueno, ens va animar això, no?, que durant aquests dies de reflexió i també, no?, pues de diàleg, de col·loqui, pues busquem, no?, i parlem de com poder ajudar de manera més eficaç a les altres persones.
I quins són aquests reptes també que hi ha davant d'aquest acompanyament, no? Perquè, per exemple, ara hi ha aquestes noves generacions, no sé si també això es pot donar en els capellans més joves, en els preveres més joves, o en els que vindran, no?, que ja neixen amb l'entorn digital, no?, amb un context molt marcat pel mòbil, per les xarxes socials, no?
Sí, sí, de fet, aquest va ser un tema tractat amb una de les ponències, precisament per mossèn Fulgencio Espa, rector de la parròquia de Santa Maria Natzaret, del barri de Vallecas de Madrid, i autor de diversos llibres sobre l'acompanyament espiritual i en fi, també de pregària i que porta molts anys, no?, acompanyant els joves, i ens va parlar d'això, no?, de com acompanyar la generació 5G, no?, els diversos reptes i les oportunitats, no?, que es presenten, no? I ell comentava una cosa que els hi passen als joves, i per tant als mossèns joves també els hi passa, no?, que estan molt habituats a tenir el seu perfil, no?, el perfil de les xarxes. I llavors, que, clar, moltes vegades aquest perfil no reflecta la realitat, sinó que és una mica artificial, no? A tots ens agrada quedar bé i mostrar-nos, no? I després no ser diferent als altres, no? I ens deia com, bueno, havia que ser conscients d'aquesta situació i com ajudar-los, doncs, realment a posar-se davant de Nostre Senyor i reconèixer les seves autèntiques qualitats i també els seus autèntics punts dèbils en els quals, pues, s'ha de treballar i s'ha d'anar millorant, no? En el fons, és un no viure de la cara a l'espectador, sinó ser realment aquest instrument en les mans de Déu que sigui eficaç, no? I després, doncs, donar-nos també de que a vegades aquest món tecnològic ens porta a córrer, a que, bueno, el que vam fer ahir ja ha passat a la història, no? I moltes vegades, pues, bueno, volem fer més, volem arribar més, volem, no sé, no? Volem acaparar, no? Pues més atenció, volem més likes, volem més seguidors, i descuidem el fonamental i l'important, no? Que és la vida de pregària i la vida sacramental, no? La unió personal amb Nostre Senyor Jesucrist. No? Per això el bisbe romà Casanova, doncs, des del començament va posar les bases, el fonament de la importància de l'acompanyament espiritual basada en això, no? En ajudar a buscar la santedat, no? Buscar ajudar aquesta unió personal amb Déu.
Crec que també un altre dels participants, l'Antonio Cobo, que és prevere de la diòcesi d'Almeria, no? Ell també parlava, en aquest cas, de la fraternitat sacerdotal, oi?
Sí, sí, ell va parlar del tema aquest de la fraternitat sacerdotal. De fet, ens va fer començar la seva intervenció, posar-nos tots de drets i agafar-nos uns als altres, i ens va treure el mòbil i va fer un selfie, no? Ja es veu, les noves generacions. Però molt, va ser com un començar d'una manera molt pràctica i molt visible de que hem d'estar units, els mossens. Ens hem d'estimar uns als altres i ens hem d'ajudar. Ell, sobretot, parlava d'això, no? de tenir tots aquests gestos de fraternitats, no? amb els altres, no? de saber dedicar aquest temps, no? de saber viure, no? Pues la nostra vocació i la nostra missió, doncs, creixent, progressant, treballant, però sabent-nos acompanyat pels altres i acompanyat per als altres preveres. No? Però això és quelcom que està molt dins, en el fons, del missatge cristià. No? I ens fixem, Nostre Senyor Jesucrist, de seguida s'envolta, no? de persones, i en concret s'envolta d'aquells 12 en els quals pues, conviu amb ell. No? I té aquesta preocupació, i els primers cristians són coneguts perquè mireu com s'estimaven, no? Com s'estimen. Per tant, és un quelcom que nosaltres també hem de procurar viure, no? Perquè el nostre ministeri sigui eficaç i perquè també la gent ho veu. No? Nosaltres ens dediquem a la gent, però també ens dediquem als altres preveres. No? Vivim, allò que prediquem ho vivim en primer lloc.
I és essencial, no? I com deia el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, no? Que és important que els mateixos sacerdots cuidin aquesta fraternitat, no?
És un aspecte molt important i que ens ajuda molt a tots nosaltres a ser més preveres. Perquè bueno, no, que veus que el que tens al costat, a la parròquia al costat o l'altre, lògicament ha d'afrontar els mateixos reptes que un ha d'afrontar i que un no està sol.
Doncs, mossèn Xavier, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida. I suposo que ara ja preparar la que serà la 62a edició, no?
Sí, 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 ara ja ens hem convocat per la setmana que ve per començar el bombardeig d'idees per treure, buscar el tema de l'any vinent, que esperem que sigui tan interessant com el d'aquest any.
Mossèn Xavier, gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Bon dia, Fernando. Primer diumenge de març, amb la Quaresma tot just començada. Què es viu aquests dies des de Sant Pere de Roma?
Bon dia, Emili. Es viu, sobretot, profunditat. El 18 de febrer, el Papa recordava que la Quaresma és la profunda sintonia en el Déu de la vida, en el secret de qui dejuna, prega i estima. És un temps per reorientar el cor en sobrietat, però també en alegria.
Aquesta combinació de sobrietat i goig és molt pròpia, no?, del cristianisme.
Exacte, Emili. I aquí a Roma es veu molt clar aquests dies, especialment a la Basílica de Sant Pere, que està vivint moments significatius.
En quin sentit?
D'una banda, perquè el 2026 celebrarà el quart centenari de la seva consagració. Ja s'han presentat les iniciatives espirituals i culturals previstes, amb una expectació mediàtica notable. Sant Pere continua sent un centre espiritual i també simbòlic de primer ordre. I en aquest març s'ha inaugurat aquests dies un nou Via Crucis a l'interior de la Basílica.
Un nou Via Crucis?
Sí. És una obra del jove artista suís Manuel Andreas Durr, seleccionada després d'un concurs internacional amb més de 1.000 candidatures procedents de 80 països. Les 14 estacions s'han instal·lat al llarg de la nau central i al voltant de la confessió de Pere durant tot el temps de la Quaresma.
Per tant, l'art al servei de la pregària.
Exactament. La inauguració va anar seguida de la celebració del Via Crucis dins mateix de la Basílica. És molt impressionant recórrer les estacions en aquest espai que custodia la memòria de l'apòstol Pere. És una manera molt visible de renovar el diàleg entre bellesa i litúrgia. La bellesa continua sent una via privilegiada per contemplar el misteri de la creu.
I al mateix temps, el Vaticà també aposta per la tecnologia.
Sí, i és una altra notícia interessant. El Vaticà començarà a utilitzar intel·ligència artificial per traduir en temps real les celebracions de Sant Pere a una seixantena d'idiomes.
Això facilitarà, per tant, molt la participació dels pelegrins.
I tant, Emili. A través de codis QR, els fidels podran seguir lectures, oracions i cants en la seva llengua, en àudio o en text, directament des del navegador del mòbil, sense aplicacions. És un exemple molt concret de com la universalitat de l'Església es pot servir avui d'eines noves.
Parlem del Papa també. Fernando, com està marcant el seu estil aquests primers mesos?
El Papa Lleó XIV ho està fent en gestos molt pastorals. Ha visitat la seva primera parròquia com a bisbe de Roma, la parròquia de Santa Maria de la Pau, i va deixar una frase que ho resumeix bé al seu to. No us resigneu a la cultura de l'abús i la injustícia. Desarmeu la llengua, invertiu en educació, especialment dels infants i joves.
Desarmar la llengua és una expressió també molt actual.
Ho és, en un món marcat per la crispació verbal, és una crida a la paraula que construeix i alhora una aposta molt clara per l'educació com a camí de transformació social.
El Papa continua visitant els diumenges a la tarda parròquies de Roma i ja sabem, ja s'ha confirmat de manera oficial de la seva agenda de viatges, Barcelona, Madrid i les Canàries, i també farà una gira per Itàlia.
Sí, ja s'han anunciat visites a Pompeia i Nàpols al maig, Pavia al juny, Lampedusa al juliol, Assís a l'agost. És una agenda que combina santuaris, perifèries i llocs simbòlics, especialment significatives Lampedusa, frontera i ferida oberta del Mediterrani.
En l'àmbit internacional hi ha també moviments diplomàtics.
Sí, i aquí hi ha una dada rellevant. La Santa Seu ha decidit no participar en la iniciativa impulsada per Donald Trump, Junta de Pau, plantejada com una acció paral·lela a les dinàmiques de l'Organització de les Nacions Unides.
Aquest és un posicionament molt significatiu, oi?
Ho és, Emili. El Vaticà manté tradicionalment una aposta clara pel multilateralisme i pels espais de diàleg internacional consolidats. La decisió s'interpreta en aquesta línia, reforçar els canals institucionals existents i evitar dinàmiques paral·leles que puguin fragmentar l'escenari global.
I a tot això, dins de l'Església continua el procés sinodal.
Exacte. La Secretaria General del Sínode ha creat una comissió específica per revisar el codi dels cànons de les esglésies orientals en coherència amb el camí sinodal. És un pas important perquè reconeix la seva especificitat i promou una relació més articulada amb l'església latina. Llatina. S'ha convidat universitats, conferències episcopals i les mateixes esglésies orientals a enviar aportacions abans del 15 d'abril. És un exercici real de corresponsabilitat.
Fernando, i si haguessis de resumir aquest inici de Quaresma des de Roma?
Diria profunditat, bellesa i obertura. Profunditat del cor que es converteix. Bellesa que ajuda a pregar com aquest nou Via Crucis i obertura universal en tecnologia, visites pastorals i reforma sinodal. Una església que mira endins per convertir-se i mira enfora per servir.
Doncs amb aquesta mirada ens quedem, Fernando. Gràcies per aquesta finestra oberta des de Sant Pere de Roma.
Gràcies, Emili. Bon diumenge a tothom.
A Catalunya Ràdio, Paraules de Vida. El comentari de Francesc Romeu.
Abans de marxar, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dilluns passat, 23 de febrer, el diari El País, de base estatal, publicava una notícia titulada «El papa va alertar els bisbes que la seva major preocupació a Espanya és la ultradreta que intenta instrumentalitzar l'Església». I continuava amb el subtítol: «En la seva primera trobada amb la cúpula de la Conferència Episcopal Espanyola del passat novembre, el pontífex va advertir sobre els grups ultres que volen guanyar el vot catòlic». Certament la notícia es referia a una clara filtració de la reunió que van tenir amb el papa Lleó XIV els nou membres de la comissió executiva de la Conferència Episcopal Espanyola l'any passat, el dilluns 17 de novembre del 2025, al Vaticà. Per tant, ja fa 3 mesos. Nombrosos mitjans, basats en la notícia del diari El País, van replicar el contingut de l'article amb titulars similars, i alguns, com la revista setmanal Vida Nueva, van afegir matisos al que havia dit el papa, citant persones que van ser-hi presents en aquesta trobada i que deien que fins i tot el papa es va referir literalment a les sigles del partit de Santiago Abascal, tot i que en cap moment va jutjar o condemnar com a tal el partit, sinó el fet que l'Església pogués veure's atrapada pel seu relat. Segons aquesta font, simplement va posar sobre la taula el risc que s'identifiqués l'Església amb una única tendència, en línia del que defensem sempre. No hi ha cap partit que representa l'Església, ni tampoc l'Església s'identifica amb una sola opció de vot, assenyalava el prelat de la filtració. I encara afegia que la del papa va ser una intervenció curta, diplomàtica i serena, però directa. Després d'aquesta ronda d'intervencions, diu que el papa encara es guardava un altre as a la màniga, la del viatge a Espanya. Lleó XIV va compartir amb els seus interlocutors alguna cosa més que el seu desig de visitar el nostre país, ja que s'està materialitzant amb el mes de juny com a horitzó real i amb destinació Madrid, Barcelona i Canàries. Cadascun dels bisbes van presentar les seves diòcesis d'origen com a llocs disposats a rebre'l. D'altra banda, altres mitjans, a la notícia del dilluns, van publicar informacions que contradeien els primers. Per exemple, esmentant, a més, dos membres de la comissió executiva i alguns altres prelats coneixedors del que es va dir en la reunió. Religión Confidencial afirmava que la qüestió no es va tractar per iniciativa del propi papa, sinó d'un dels prelats espanyols, i que el pontífex tan sol es va limitar a explicar un marc general de la doctrina sobre les relacions de l'Església amb la política. El diari El Debate, més taxatiu, va titular: «Evidentment, la major preocupació del papa a Espanya no és l'ultradreta, sinó l'evangelització», citant fonts episcopals que coneixen bé el que va ocórrer al Vaticà el passat 17 de novembre. Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ho qualificava d'una invenció i acusava un bisbe d'aquells que col·labora amb la immigració d'inventar-se que Lleó XIV va advertir sobre l'apogeu ultradreta. Davant la notícia, Abascal va insistir que els problemes que preocupen la gent no són els que estan ocupant el temps principal dels debats polítics, ni de les tertúlies, ni de les portades dels diaris d'avui. Per tallar la polèmica, el dia següent de la notícia, el dimarts passat 24 de febrer, reunida la comissió executiva de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, va fer pública una nota on manifestava que el papa Lleó XIV ens va rebre amb especial afecte, va escoltar les intervencions de tots els membres de la comissió i ens va animar en l'aposta evangelitzadora en la que està aferrissada l'Església Espanya. També el Sant Pare ens va animar a la comunió entre tots els membres i institucions que formen l'Església. En el diàleg, el Sant Pare va reflexionar, entre altres coses, sobre els riscos de sotmetre's la fe a les ideologies sense esmentar cap grup concret. Volem expressar el nostre respecte i adhesió al Papa i acollir la seva crida a la comunió evangelitzadora en la societat en la qual vivim amb tots els seus desafiaments. Per tant, poca cosa hem pogut aclarir, però també podem dir que no necessitem pas el Papa Lleó per descobrir com alguns bisbes espanyols s'alineen amb postures i expressions de l'extrema dreta. Ningú ens ha de dir que l'arcabisbe d'Oviedo, el franciscà Jesús Sanz Montes, parla de la immigració amb els mateixos termes amb els que ho fa l'extrema dreta d'Europa. Ningú ens ha de dir que Luis Argüello, arcabisbe de Valladolid i president de la Conferència Episcopal Espanyola, fa propostes polítiques iguals que l'oposició ultradretana al govern i assisteix a actes compartits amb el líder de Vox, Santiago Abascal. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. La Quaresma és un temps de conversió, un temps en què podem demanar a Déu que canviï el nostre cor, que ens regali una mirada com la seva. En les nostres vides experimentem que no és or tot el que lluu. Evidenciem la facilitat amb què passem d'una bona acció a una manca de caritat o fins i tot a una baixesa moral. Tristament, som incoherents, capaços del millor, però també del pitjor. Per això Jesús ens crida a la conversió, a donar-li el centre de les nostres existències, a deixar que sigui ell qui curi els nostres cors ferits i reorienti les nostres vides desordenades. Hi ha una bella anècdota atribuïda al genial artista Leonardo da Vinci, que en aquest temps de Quaresma ens pot ajudar a transformar el nostre cor i a no jutjar els altres. Segons aquesta història, va trigar diversos anys a pintar el quadre de l'últim sopar. Al principi, li va costar trobar un model que pogués representar Jesucrist. Al cap d'un temps, li van presentar un jove de rostre vell i mirada pura que reunia les característiques que l'artista havia estat buscant. Segons la tradició, Jesús va ser la primera figura que Leonardo da Vinci va pintar en el seu quadre. Després va anar pintant els apòstols. Tanmateix, quan va voler representar Judes, no trobava cap model adequat i va deixar l'obra sense acabar durant un temps. Anys més tard, Leonardo da Vinci va trobar finalment la persona adient. Es tractava d'un criminal famós que havia estat empresonat feia pocs dies. Era un home jove, envellit prematurament, amb el rostre marcat per la por i el rancor. Expliquen que quan aquell home va veure el quadre, va caure de genolls i li va dir: «No em reconeixes? Aquest jove que vas triar per representar Crist, sóc jo». Tots tenim alguna cosa del model d'aquesta història. En el nostre cor sovint es barregen la llum i les tenebres. Així ens ho ha dit l'apòstol Pau: «Fem el mal que no volem i no el bé que voldríem fer». No obstant això, Déu no es cansa mai de perdonar-nos. Ell no té en compte el nostre passat, i és que l'amor de Déu esborra els nostres pecats. Durant aquests dies de Quaresma, rebem amb fe el sagrament de la confessió. Aquest sagrament és l'abraçada de Jesús que ens reconcilia amb Déu Pare i ens prepara per a la Pasqua. L'evangelista Mateu, en el text de l'Evangeli d'aquest diumenge, ens explica que un dia Jesús va pujar a una muntanya amb tres deixebles. Allà Jesús es va transfigurar. Els seus vestits es van tornar blancs com la neu i el seu rostre brillava com el sol. En aquest text, Déu ens mostra com a paraula que ens conforta, com a força que transfigura la nostra vida, com a llum enmig de la foscor de la prova. Obrim el cor i escoltem la veu de Déu, que també ens impulsa a apostar totalment per Jesús, a deixar que ell sigui el rei i senyor de les nostres vides. Benvolguts germans i germanes, durant aquests dies de Quaresma recordem que tots som pecadors, estimats i perdonats per Déu. Ell ens espera sempre per oferir-nos el perdó i la seva abraçada de pare plena de tendresa.
us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.